Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Llum verda a l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, Jordi Fortià.
Té per objectiu fusionar el sistema de salut i el de serveis socials per reduir burocràcia i duplicitats. Més d'un milió de persones a Catalunya necessiten aquesta doble atenció. Olga Pañé és la consellera de Salut.
Posem la persona al centre del sistema i fem que les institucions i els departaments s'adaptin als serveis a les seves necessitats amb tota la seva complexitat i no a l'inrevés. I segon, deixant d'entendre la persona com algú que només té una necessitat de salut o només una necessitat social.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per José Luis Ábalos per haver cobrat comissions en la compra de mascaretes. Anticorrupció li atribueix 6 delictes relacionats amb aquestes compres.
També demana 19 anys i mig de presó per a Coldo García i 7 anys per al presumpte comissionista de la trama, Víctor Daldama, el qual també li reclama 3,7 milions d'euros de multa.
Un terç dels joves espanyols ha patit violència sexual a la infantesa. Són dades de la Fundació Vicky Bernadet. També un de cada 4 nois i noies ha patit violència física i gairebé la meitat n'ha sofert de psicològica.
La Fundació llença la campanya Un Minut de No Silenci, que reclama una resposta urgent davant la magnitud de la violència contra la infància i l'adolescència.
El ple del Parlament aprova els decrets de suport al sector agrari i forestal i el de comunitats energètiques.
El primer conté beneficis fiscals per assegurar el relleu generacional i agilitza el pagament d'ajuts directes en cas d'afectacions com sequeres i incendis. Òscar Rodeig és el conseller d'Agricultura.
Sobre relleu generacional, com saben, hi havia aquest compromís de reduir el 95% l'impost de successions i donacions, 99% per joves, molt important. I bonificació del 95% de l'impost de transmissions patrimonials, 99% per joves.
La segon.
En cultura, el Museu del Cinema de Girona reivindica en una exposició el paper i les actuacions memorables dels actors secundaris.
La mostra recull fotografies, bona part autografiades, d'intèrprets de la col·lecció Vicenç Arroyo.
Girona FM, Pau Villafañe.
La mostra vol donar importància a tots aquells intèrprets que, sense ocupar el centre de l'escena, aporten solidesa i profunditat a les històries. Jordi Pons és el director del Museu del Cinema de Girona.
Secundaris és una exposició que reivindica el paper dels secundaris, que vol descobrir quins eren aquests secundaris i com ha evolucionat aquesta feina d'actor i actriu de secundari al llarg de la història del cinema.
I en esport, Jordi Cervantes, la Champions també tornarà al Camp Nou.
El Barça ha fet oficial la tornada a la màxima competició europea de clubs després de rebre el vistiplau de la UEFA. Per tant, el partit del 9 de desembre contra l'Eintra de Frankfurt es jugarà a l'estadi Blaugrana, en un dia on hi ha compromisos de Champions per a 3 equips catalans. En handbol, el Barça jugarà a la pista del PSG a partir de 8:45 amb l'objectiu de continuar pressionant el Magdeburg al capdamunt de la classificació. I a 8:45, Barceloneta i Sabadell s'enfronten en la quarta jornada de la fase de grups de la Champions League.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura ben baixa la que hi ha hagut aquest dimecres i això que el sol ha estat ben... Un cel ras, només han quedat alguns núvols a la Catalunya central i al Prepirineu i en aquella banda ha costat passar dels 5 graus de màxima. I atenció perquè se'ns prepara una nit i una matinada també les primeres hores del dijous de ple hivern, una altra vegada amb gelades a molts indrets de la Catalunya central i sobretot del Pirineu, arran de mar, de 2 a 6 graus, però amb vent, que en algun moment bufarà moltes ganes al sud del Cap de Salou, sobretot cap a l'Ebre, i també momentàniament al voltant del Cap de Creus. Durant la tarda del dijous aquest vent serà una miqueta més feble. I els núvols han d'anar a més, i sobretot al llarg del dijous al matí s'anirà carregant el cel, acabarà caient algun ruixat al voltant del Maresme, i durant la tarda algun xàfec també entre el Montseny, les comarques de Girona i l'Alt Pirineu. Cotes de neu baixant als 500 metres. La matinada de dijous a divendres, algun floc de neu, fins i tot a cota més baixa a Girona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem d'aturades, podríem dir habituals, a aquesta hora, àrea metropolitana de Barcelona. Repassem les vies més carregades. A l'extrem sud tenim l'autovia A2, ara amb uns 4 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona. També la 23 encara presenta aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i en direcció a Barcelona. I fins i tot a l'autopista del Garraf, a la C32, també parlem de retencions d'un parell de quilòmetres a Sant Boi de Llobregat, en aquest cas en sentit Castelldefels, sortint de Barcelona. A l'extrem nord, com sempre, la C58 i la C33, les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, amb aturades de 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. I també veiem aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a l'autopista C31 a Badalona i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Llum verda amb 102 vots a favor, 15 en contra i 17 abstencions a l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
Té per objectiu fusionar el sistema de salut i el de serveis socials per reduir burocràcia i duplicitats. Més d'un milió de persones a Catalunya necessiten aquesta doble atenció. Són persones grans, amb discapacitats, dependents, amb problemes de salut mental, addiccions, algunes malalties cròniques i infants amb alta complexitat.
I el Parlament hi ha donat llum verda aquest migdia, com deia Maite Polo.
Catalunya és un dels països més envellits del món i més d'un milió de persones requereixen al mateix temps atenció sanitària i social. Amb la nova agència tindran un únic pla d'atenció coherent i sense contradiccions amb un sol professional referent que tindrà tota la informació del seu historial. El govern assegura que es reduiran les duplicitats i l'excés de burocràcia. Millorarà la coordinació entre les conselleries de salut, drets socials, el món local i representants de la ciutadania. Es consolidarà a les residències l'atenció sanitària pública garantida i tindrà com a objectiu l'agència que les persones visquin el màxim temps a casa, evitant ingressos innecessaris. Al ple d'aquest dimecres s'hi han referit la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i la de Salut, Olga Pané.
No es tracta de crear un nou sistema. El que farem és coordinar els sistemes existents i fer menys burocràtics els procediments.
Posem la persona al centre del sistema i fem que les institucions i els departaments s'adaptin als serveis a les seves necessitats, amb tota la seva complexitat i no a l'inrevés. I segon, deixant d'entendre la persona com algú que només té una necessitat de salut o només una necessitat social.
Es preveu que d'aquí a 6 mesos, com a màxim, s'aprovin els estatuts de l'agència i el nou organisme comenci a funcionar d'aquí un any.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Titular també de la jornada, la Fiscalia demana 24 anys de presó per José Luis Ábalos per haver cobrat comissions en la compra de mascaretes. Anticorrupció li atribueix 6 delictes relacionats amb aquestes compres.
La petició l'ha fet el cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, en les conclusions provisionals que aquest dimecres ha presentat al Tribunal Suprem. Luzón també demana 19 anys i mig de presó per a Koldo García i 7 anys per al presumpte comissionista de la trama, Víctor Daldama, el qual també li reclama 3,7 milions d'euros de multa.
També el Tribunal Suprem ha decretat la llibertat provisional de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en considerar seriosament mitigat el risc de destrucció de proves. Tot i això, el magistrat instructor l'obliga a entregar-li el passaport, a no sortir de l'Estat i a presentar-se cada 15 dies davant de la justícia.
Leopoldo Puente destaca que s'han enfortit els consistents indicis que ja pesaven contra ella en el marc de l'anomenat cas Colt. Però això no justifica per si mateix mantenir la mesura cautelar excepcional de presó. Santos Cerdán està en presó preventiva des de fa gairebé 5 mesos.
Justament aquest cas ha estat el gran protagonista de la nova sessió de control al govern espanyol que s'ha fet al Congrés. Allà el PP ha carregat amb duresa contra el PSOE i Pedro Sánchez pels casos de presumpta corrupció que l'afecten. De la seva banda, el president ha denunciat la resposta zero dels populars contra aquesta pràctica. Jordi Casino.
En un nou i tens cara a cara, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que la seu central del PSOE a Madrid és una claveguera que Pedro Sánchez ha portat a la Moncloa i que la seva moció de censura contra Mariano Rajoy no va ser contra la corrupció, sinó per la corrupció dels seus. En la seva rèplica, el president ha insistit que tant el seu partit com el seu executiu han actuat sempre amb tolerància zero contra la corrupció i no amb zero respostes, que és el que sempre fan els populars.
La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla.
Tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería.
De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha tornat a denunciar els incompliments del govern de Pedro Sánchez amb el seu partit i l'ha acusat de maltractar Catalunya amb els objectius de dèficit més centralistes dels darrers anys. Al seu torn, el president espanyol ha destacat un cop més que gràcies a la llei d'amnistia, Catalunya estarà molt millor que fa 7 anys.
En aquest escenari, un nou CIS situa el PSOE 10 punts per davant del PP, Vox creix i, per contra, Sumar i Podem baixen.
El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del novembre situa el PSOE amb el 32% dels sufragis, a 10 punts al PP, que rebria el 22% dels vots. En tercer lloc hi ha Vox, amb gairebé el 19%, i a molta distància Sumar amb el 7% i Podem amb el 4%. Esquerra obtindria el 2,2% dels sufragis, el doble que Junts, amb un 1,1%.
A casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat avenços per garantir l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya. Ha estat al Parlament en una resposta a Junts, que li ha reclamat la publicació de les balances fiscals i que comparegui a la cambra per detallar quin model de finançament proposa. Mont Carvajal.
La nova presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, s'ha estrenat reclamant a Illa la publicació de les balances fiscals i quin model de finançament vol.
Però les dades parlen per elles mateixes i la realitat és tossuda. Dels 22.000 milions d'euros que marxen a Madrid i no tornen, amb aquesta proposta de la vicepresidenta Montero, en retornen a Catalunya 0. I per tant, per això avui li demanem aquí la compareixença en seu parlamentària perquè presente d'una vegada per totes el seu model de finançament.
El president Salvador Illa ha presumit d'haver millorat el finançament i ha anunciat que aviat es podrà garantir que el govern espanyol executa totes les inversions previstes.
Properament hi haurà avançaments tangibles per poder garantir que l'execució de les inversions a Catalunya es compleix íntegrament. Properament, i estem treballant en aquesta direcció. En matèria de finançament estem més a prop que ahir i només una mica més lluny que demà per resoldre un problema que vostès durant molts anys de govern han sigut incapaços de resoldre.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha afegit que presentaran les balances fiscals amb la llei de pressupostos previst per a començaments de l'any venent.
Encara en l'àmbit polític i a les portes del 20N, una taula rodona ha reivindicat la vigència de l'aposta pel diàleg del polític Ernest Lluch, a pocs dies també del 25è aniversari del seu assassinat per ETA.
La trobada, organitzada per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i la fundació que porta el nom de l'exministre, ha reunit al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona figures pròximes a Lluch, com la periodista Gemma Nierga o l'economista Anton Costas.
David Navarro.
El mirador del CCCB ha estat el lloc escollit per recordar l'exministre. El rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andrades, i el president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, han donat la benvinguda a l'acte, però ha estat la filla del polític, Mireia Lluch, que ha donat una pàtina de trobada d'amics a la taula rodona, recordant anècdotes viscudes amb els convidats. Companys de l'exministre que, com la periodista Gemma Nierga, han reivindicat la vigència de l'ideari d'Ernest Lluch.
És una figura necessària perquè és un moment on els polítics no es posen d'acord. És un moment on sembla que el que tens davant teu sempre és el teu enemic, i no és així. L'Ernest s'entenia fins i tot amb els que pensaven d'una manera contrària a ell i sempre, sempre posava el diàleg per sobre de tot. Per això, quan vaig pujar en aquell escenari i vaig dir el diàleg, per favor, no feia res més que està dient el que l'Ernest hagués dit si no l'haguessin assassinat.
Així, sota el nom Ernest Lluch, 25 anys després, s'han trobat també els economistes Anton Costas i Josep Maria Carreras, l'exconseller Joan Manuel del Pozo i el catedràtic d'Economia de la Universitat Carlos III, Félix Lobo.
Un terç dels joves espanyols ha patit violència sexual a la infantesa. Són dades de la Fundació Vicky Bernadet, de les quals també destaca que un de cada noies ha patit violència física i gairebé la meitat n'ha sofert de psicològica.
Demà es commemora el Dia de la Prevenció dels Abusos Sexuals Infantils i amb aquest motiu la Fundació Vicky Bernadet ha llançat la campanya Un Minut de No Silenci, que reclama una resposta urgent davant la magnitud de la violència contra la infància i l'adolescència.
Com a mínim, una vintena de persones s'han infectat del virus de la sida en els darrers 5 anys a Catalunya mentre esperaven la pastilla preventiva. Ho denuncia l'organització Barcelona Checkpoint, que assenyala que la llista d'espera arriba a 2 anys i mig. L'entitat reclama a la Generalitat més recursos per desbloquejar el col·lapse. Esther Minguell.
Més de 4.000 persones estan a la llista d'espera per rebre el tractament preventiu del VIH en aquest centre especialitzat en la detecció de la sida. És referent en la distribució d'aquesta medicació i no poden atendre les 200 sol·licituds que reben cada mes. El director de Barcelona Checkpoint, Ferran Pujol, denuncia aquest estancament i exigeix al Departament de Salut que garanteixi un accés real i equitatiu a la pastilla.
Ni tan sols es pot divulgar que tenim, després de 40 anys de pandèmia de la sida, tenim una eina que ens pot permetre arribar a 2030 com ja s'ha anomenat amb la feina feta, i això vol dir arribar a una disminució de casos tan important com per poder concloure que no, ja no és el VIH una amenaça de salut pública. A més, això són objectius de Nucida que tots ens hem compromès a arribar i que, per descomptat, ni a Catalunya ni a Espanya no es compliran.
L'entitat calcula que en els propers mesos podrien infectar-se una dotzena més de persones de la llista d'espera i adverteixen que no poden fer campanyes per arribar a més perfils vulnerables per impossibilitat de facilitar-los el tractament.
I a Badalona, a aquesta hora, en marxa la manifestació convocada per entitats contra el genocidi per protestar contra el partit que avui ha d'enfrontar el Joventut amb l'equip de bàsquet israelià Hapoel Holon, corresponent a la Champions. Així que anem cap allà per saber què està passant en aquests moments amb aquesta protesta. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Efectivament, en aquests moments la mobilització que hi havia convocada s'està produint a la plaça de Josep Tarradellas, just davant del pavelló olímpic de Badalona. És l'únic punt des del qual actualment ara mateix es pot accedir al recinte del pavelló, i és que tot l'entorn del Màgic i del voltant està completament blindat. Hi ha una gran forta presència policial que ha obligat també a tallar el trànsit en alguns carrers i, per tant, hi està havent bastants problemes per accedir a la zona. Des de la mobilització es reclama l'expulsió de tots els equips israelians de les competicions esportives, així com el trencament total de relacions amb l'estat d'Israel.
Doncs moltíssimes gràcies, Dani Moreno, des de Ràdio Ciutat de Badalona, per aquesta última hora, com dèiem, sobre aquest partit que enfronta, insistim, el Joventut amb l'equip israelià Hapoel.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un estudi de Comissions Obreres adverteix que l'habitatge és el principal factor de desigualtat a Catalunya.
Per capgirar-ho, el sindicat reclama a la patronal que els convenis incloguin complements salarials destinats a l'habitatge, i el govern li demana que l'índex de referència del lloguer es calculi en base a la renda, no sobre els preus de mercat dels pisos.
Carina Bellbé.
Segons aquest estudi, Catalunya disposa de 4 milions d'habitatges, un per cada dues persones, però el problema és que no tots són per viure-hi. Un 24% són segones residències, hi ha 100.000 pisos turístics legals i un 11% del parc està buit. En paral·lel, els preus de compra han pujat un 40% en la darrera dècada, mentre que els lloguers un 50%, i aquests últims consumeixen la meitat dels ingressos de les famílies. De fet, els llogaters, és a dir, el 28% de les llars, són les que tenen més risc de pobresa. Davant d'aquestes dades, Comissions Obreres reclama mesures com que l'índex de referència del lloguer es calculi en base a la renda del territori o que la negociació col·lectiva estableixi complements salarials destinats a l'habitatge. Belén López és la secretària general del sindicat.
Que es puguin negociar complements per habitatge per a persones treballadores que ho requereixin. Bestretes o préstecs sense interès per sufragar despeses inicials, tant en la compra de vivenda com en lloguer. Voldríem també negociar ajudes per trasllat i mudança derivats del canvi d'en centre de treball. Ajudes en el desplaçament per falta de disponibilitat d'habitatge en la proximitat al centre de treball.
El sindicat també reclama prohibir la venda especulativa, regular el lloguer de temporada i apujar l'IVA dels lloguers turístics al 21%.
Encara relacionat amb l'habitatge, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest matí 3 nuclis d'assentament situats al costat de les obres de la Sagrera, un dels quals ahir es va incendiar. En total, l'han desallotjat 30 adults i 4 menors.
Segons el tinent d'Alcaldia de Seguretat i Convivència, Albert Batlle, es tracta d'una actuació necessària per garantir la seguretat de les persones que hi ha a causa del mal estat de les instal·lacions.
L'actuació ve motivada per criteris de protecció civil i de seguretat. Els informes tècnics dels bombers de Barcelona conclouen que existeix un risc molt greu per les persones que viuen, tant per la possibilitat de nous incendis com per les connexions elèctriques irregulars i la proximitat a l'infraestructura viària.
El consistori oferirà una alternativa d'habitatge a les famílies vulnerables.
I en l'àmbit més laboral, ja són 45 els treballadors de les obres del Barça que han estat acomiadats sense cap mena de garantia, segons ha denunciat el sindicat Comissions Obreres. La majoria dels acomiadats estan en situació irregular i són de nacionalitat turca. Aquest matí, un grup d'afectats ha protestat davant una de les portes d'accés al camp i també davant de les oficines.
El responsable d'acció sindical de la Federació de l'Hàbitat de Comissions, Carlos del Barrio, ha explicat el modus operandi de les empreses subcontratades per la companyia turca que està reformant el Camp Nou. Pressionen els treballadors amb els salaris que encara no han cobrat perquè no denunciïn la situació. En aquest sentit, el sindicat ha fet una crida a la responsabilitat del Barça.
s'estan pressionant amb els salaris que se'ls adeuten, són salaris que ja han generat, i els pressionen amb la intenció de que arribin a un acord i marxin al seu país. També reclamar la responsabilitat del Barça. El que no pot ser és que aquests treballadors han fet possible tenir aquesta obra i que el dissabte es pugui jugar aquí i que se'n vagin sense cap tipus de dret. És una vergonya i no podem permetre-ho.
El sindicat proposa la regularització extraordinària dels treballadors.
I encara més qüestions. El ple del Parlament ha aprovat aquesta tarda els decrets de suport al sector agrari, forestal i el de comunitats energètiques.
El primer va despertar el malestar entre els propietaris dels boscos perquè consideren que la normativa els fa responsables únics de l'aplicació dels plans de prevenció contra els principis de la col·laboració público-privada.
Un punt que el conseller ha intentat resoldre aquesta tarda, Marc Dalmau.
A més d'agilitzar el pagament dels ajuts directes a les explotacions ramaderes i agrícoles afectades per sequera i incendis, també preveu la declaració d'interès general, les actuacions de prevenció d'incendis i la neteja de masses forestals o la recuperació de camins i recs. En el camp econòmic es contempla l'exempció de taxes sanitàries en bestiar afectat per malalties de declaració oficial i concedeix beneficis fiscals molt elevats per facilitar el relleu generacional, com explica el conseller d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Sobre relleu generacional, com saben, hi havia aquest compromís de reduir el 95% l'impost de successions i donacions, 99% per joves, molt important, i bonificació del 95% de l'impost de transmissions patrimonials, 99% per joves.
Aquest decret de suport al sector primari es tramitarà ara com a projecte de llei a petició de tots els grups parlamentaris. Pel que fa al decret sobre el subministrament elèctric a Catalunya, la seva aprovació i posada en marxa suposa un canvi d'enfocament cap a un model energètic que, entre d'altres, obliga les distribuïdores a ser transparents en l'accés i la connexió, que ha de facilitar i accelerar la creació de comunitats energètiques i d'autoconsum i promou la instal·lació de sistemes d'emmagatzematge amb bateries per garantir l'estabilitat a la xarxa elèctrica.
En cultura, el Museu del Cinema de Girona reivindica en una exposició el paper i les actuacions memorables dels actors secundaris. La mostra recull fotografies, bona part autografiades i d'intèrprets de la col·lecció Vicenç Arroyo. Girona FM, Pau Villafañe.
Sota el títol, en segon pla, actrius i actors secundaris a la història del cinema, la mostra vol donar importància a tots aquells intèrprets que, sense ocupar el centre de l'escena, aporten solidesa i profunditat a les històries. Jordi Pons és el director del Museu del Cinema de Girona.
Secundaris és una exposició que reivindica el paper dels secundaris, que reivindica la feina dels secundaris, que vol descobrir quins eren aquests secundaris i com ha evolucionat aquesta feina d'actor i actriu de secundari al llarg de la història del cinema, sobretot del segle XX.
Una exposició realitzada gràcies a la col·lecció de Vicenç Arroyo que es podrà veure fins al 24 de maig de 2026.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha fet oficial la tornada al Camp Nou també a la Champions. Es tracta del partit del proper 9 de desembre contra l'Eintracht de Frankfurt, pel que fa la UEFA ja hi ha donat el vistiplau. Aquesta decisió arriba després d'obtenir la llicència de primera ocupació de la fase 1B, que inclou tota la zona de lateral, sumant-se a la llicència ja concedida a la fase 1A, que comprèn tribuna i gol sud. Pel que fa al futbol de casa nostra, que tindrà una gran part de la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya, que juga partit únic. Des de les 7, Peralada 0, Olot 0. A 7:45 començaran el Mollerussa a Lleida i el Vic Sant Andreu. A les 8, el Camp Juliu Reus i el Ripollet Sabadell. I a 8:45, Cardona Terrassa. En handbol, el Barça visita a 8:45 a la pista del PSG, a la 8a jornada de la Champions. Els de Carlos Ortega, segons el grup rival Magdeburg, tenen 12 punts i 4 de marge sobre el tercer, una distància que necessiten consolidar per encarrilar el passi directe als quarts de final. Dani Fernández explicava com arriba el rival.
Estem en millor posició que ells, estem potser on volíem estar a dia d'avui. És veritat que aquesta Champions és molt tramposa. Mira, l'any passat el Magdeburg que també va patir molt a la fase de grups i va acabar aixecant el títol, llavors això no treu importància al partit. Crec que al revés li suma, hem d'estar molt alerta perquè sabem de la qualitat que tenen i sabem que poden fer un partit a casa molt bo i treure'ns els dos punts.
Pel que fa al waterpolo, aquest vespre arrenca la segona volta de la Champions amb l'enfrontament a 8:45 de l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. Pol Lujano, Ràdio Sabadell.
El club és conscient que guanyant els dos compromisos a Canllong contra el Marsella i el Hannover estarà entre els 8 millors del continent. Un camí que fins i tot s'ha aplanat una mica més després que ahir els alemanys guanyessin per la mínima el conjunt francès. El tècnic Quim Colet admet que l'equip s'ha tornat a reenganxar a la lluita.
Aquesta motivació i aquesta il·lusió, diguéssim, doncs per això, per intentar-ho, a veure si ho aconseguim.
En el partit de la primera volta, el club va dominar fins al tercer quart, però va acabar cedint per 12-16. A 8:45 arrencarà aquest Atlètic Barcelona Barceloneta, Keio Sabadell, a la piscina de Sant Sebastià.
Encara en waterpolo, aquest dimecres es completa la sisena jornada de la divisió d'honor femenina. Aquesta tarda a les 3 s'ha jugat el Catalunya contra l'Echeide, que ha visitat la seva piscina i ha guanyat el Catalunya als penals 16-17. A les 9 de la nit, Sant Feliu, Mediterrani. Tots els equips busquen consolidar-se a la part mitjana alta de la classificació. En bàsquet, el Baxi Manresa visita la pista del Venècia a les 8 del vespre, on podria debutar Pierre Oriol amb l'objectiu de tornar a sumar una victòria a l'Eurocup, després de 3 derrotes consecutives a domicili. I a 9:45 també juga el Joventut Hapoel Holon, un partit envoltat per la polèmica que abans escoltàvem i que jugarà a porta tancada. La penya busca el bitllet directe per al top 16 de la competició. I més esport en directe, perquè aquesta vespre, aquesta nit, el Sant Cugat rep a les 9 a les Roses en partit de l'Hockey Lliga Femenina.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC interpreta la música d'un dels ballets clàssics més emblemàtics, El llac dels cignes.
El 21 de novembre, a l'Auditori, sota la batuta de Josep Cavaller Domènech, escoltarem les melodies que Tchaikovsky va crear per aquesta història tràgica de bellesa i mort.
Entrades a auditori.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Venus. Venus és el segon planeta més proper al Sol i el més proper a la Terra, també. Gira a uns 110 milions de quilòmetres del Sol i tarda 225 dies en fer una òrbita al seu voltant. Quan s'observa amb telescopi, es veu com una petita lluna, té fases igual que la nostra lluna. A vegades es veu tota rodona i petita, i a vegades es veu més gran i en forma de quart creixent o quart minvant. Abans que es conegués amb detall, es pensava que Venus podria ser un planeta bessó de la Terra, ja que els dos tenen més o menys la mateixa mida, la mateixa massa, i per tant semblava que no podia ser massa diferent del nostre planeta, de la Terra. Ara bé, quan ens hi vam acostar, ja vam veure que Venus estava recobert de núvols. Des de l'espai mai es veu la seva superfície, només es veuen núvols. La primera nau que va entrar en aquesta atmosfera amb la intenció d'aterrar a la seva superfície s'ha baixat, però no va arribar al Terra, ja que va explotar abans d'arribar-hi. La pressió atmosfèrica era tan forta que l'estructura de la nau no ho va suportar i va implosionar, va quedar totalment esclafada. A partir d'aleshores, les naus que s'han enviat s'han hagut de reforçar molt, igual que els submarins quan baixen a gran profunditat en el mar. Ara ja sabem que Venus té una enorme atmosfera i a la seva superfície la pressió atmosfèrica és de 90 vegades la pressió d'aquí a la Terra. La mateixa pressió que hi ha a 1.000 metres sota el nivell del mar. És moltíssim. A més, aquests núvols són de diòxid de carboni i això ha provocat un efecte hivernacle terrible que ha fet que la temperatura a tota la superfície del planeta sigui d'uns 475 graus centígrads. Fa més calor a Venus que a Mercuri. I una altra cosa, també plou, però no plou aigua, sinó que plou àcid sulfúric. Per tant, en lloc de ser més aviat un planeta bessó de la Terra, Venus s'assembla més a l'infern descrit a la Bíblia, amb una gran pressió, una gran temperatura i pluja d'àcid sulfúric. Si havíeu pensat anar a Venus, deixeu-ho córrer. Els humans tardarem molts anys en poder anar-hi i poder establir-nos allà.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Llum verda a l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, Jordi Fortià.
Té per objectiu fusionar el sistema de salut i el de serveis socials per reduir burocràcia i duplicitats. Més d'un milió de persones a Catalunya necessiten aquesta doble atenció. Mònica Martínez Bravo és la consellera de Drets Socials.
Posem la persona al centre del sistema i fem que les institucions i els departaments s'adaptin als serveis, a les seves necessitats, amb tota la seva complexitat i no a l'inrevés. I segon, deixant d'entendre la persona com algú que només té una necessitat de salut o només una necessitat social.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per José Luis Ábalos per haver cobrat comissions en la compra de mascaretes. Anticorrupció li atribueix 6 delictes relacionats amb aquestes compres.
Santos Cerdán en llibertat després que el jutge vegi reduït el risc de destrucció de proves. El Tribunal Suprem n'ha decretat la llibertat provisional aquest matí.
Un terç dels joves espanyols ha patit violència sexual a la infantesa. Són dades de la Fundació Vicky Bernadet. També un de cada 4 nois i noies ha patit violència física i gairebé la meitat n'ha sofert de psicològica.
La Fundació llença la campanya Un minut de no silenci, que reclama una resposta urgent davant la magnitud de la violència contra la infància i l'adolescència.
El ple del Parlament aprova els decrets de suport al sector agrari i forestal i el de comunitats energètiques.
El primer conté beneficis fiscals per assegurar el relleu generacional i agilitza el pagament d'ajuts directes en cas d'afectacions com sequeres, incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Sobre relleu generacional, com saben, hi havia aquest compromís de reduir el 95% l'impost de successions i donacions, 99% per joves, molt important. I bonificació del 95% de l'impost de transmissions patrimonials, 99% per joves.
En cultura, el Museu del Cinema de Girona reivindica en una exposició el paper i les actuacions memorables dels actors secundaris.
La mostra recull fotografies, bona part autografiades, d'intèrprets de la col·lecció Vicenç Arroyo.
Girona FM, Pau Villafañe.
La mostra vol donar importància a tots aquells intèrprets que, sense ocupar el centre de l'escena, aporten solidesa i profunditat a les històries. Jordi Pons és el director del Museu del Cinema de Girona.
Secundaris és una exposició que reivindica el paper dels secundaris, que vol descobrir quins eren aquests secundaris i com ha evolucionat aquesta feina d'actor i actriu de secundari al llarg de la història del cinema.
I en esport, Jordi Cervantes, la Champions també tornarà al Camp Nou.
El Barça ha fet oficial la tornada a la màxima competició europea de clubs després de rebre el vistiplau de la UEFA. Per tant, el partit del 9 de desembre contra l'Eintracht de Frankfurt ja jugarà a l'estadi Blaugrana, en un dia on hi ha compromisos de Champions per 3 equips catalans. En handbol, el Barça jugarà a la pista del PSG a partir de 8:45 amb l'objectiu de continuar pressionant el Magdeburg al capdamunt de la classificació. I a 8:45, Barceloneta i Sabadell s'enfronten en la quarta jornada de la fase de grups de la Champions League.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura ben baixa, la que hi ha hagut aquest dimecres, i això que el sol ha estat ben dominant. Només han quedat alguns núvols a la Catalunya central i al Prepirineu, i en aquella banda ha costat passar dels 5 graus de màxima. I atenció, perquè se'ns prepara una nit i una matinada, també les primeres hores del dijous, de ple hivern, una altra vegada amb gelades a molts indrets de la Catalunya central i sobretot del Pirineu, arran de mar, de 2 a 6 graus, però amb vent, que en algun moment bufarà moltes ganes al sud del Cap de Salou, sobretot cap a l'Ebre, i també momentàniament al voltant del Cap de Creus. Durant la tarda del dijous aquest vent serà una miqueta més feble. I els núvols han d'anar a més, i sobretot al llarg del dijous al matí s'anirà carregant el cel, acabarà caient algun ruixat al voltant del Maresme, i durant la tarda algun xàfec també entre el Montseny, les comarques de Girona i l'Alt Pirineu. Cotes de neu baixant als 500 metres. La matinada de dijous a divendres, algun floc de neu, fins i tot a cota més baixa a Girona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Millora el trànsit en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada, bàsicament aturades habituals. A l'àrea metropolitana de Barcelona ens quedaria a l'extrem sud de l'autovia A2, encara a lentitud, aturades un parell de quilòmetres, el tram de Cornellà de Llobregat a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. Sortint de Barcelona, encara un pèl carregada aquesta autovia A2. A l'extrem nord, C58, també amb aturades cada cop més intermitents entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, un parell de quilòmetres d'entrada a Barcelona. També queden aturades un parell de quilòmetres puntuals a l'autopista C31, al tram de Badalona i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Llum verda amb 102 vots a favor, 15 en contra i 17 abstencions a l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
Té per objectiu fusionar els sistemes de salut i el de serveis socials per reduir burocràcia i duplicitats. Més d'un milió de persones a Catalunya necessiten aquesta doble atenció. Són persones grans, amb discapacitats, dependents, amb problemes de salut mental, addiccions, algunes malalties cròniques i infants amb alta complexitat.
I el Parlament hi ha donat, com dèiem, llum verda aquest migdia, Maite Polo.
Catalunya és un dels països més envellits del món i més d'un milió de persones requereixen al mateix temps atenció sanitària i social. Amb la nova agència tindran un únic pla d'atenció coherent i sense contradiccions amb un sol professional referent que tindrà tota la informació del seu historial. El govern assegura que es reduiran les duplicitats i l'excés de burocràcia. Millorarà la coordinació entre les conselleries de Salut, Drets Socials, el món local i representants de la ciutadania. Es consolidarà a les residències l'atenció sanitària pública garantida i tindrà com a objectiu l'agència que les persones visquin el màxim temps a casa, evitant ingressos innecessaris. Al ple d'aquest dimecres s'hi han referit la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i la de Salut, Olga Pané.
No es tracta de crear un nou sistema. El que farem és coordinar els sistemes existents i fer menys burocràtics els procediments.
Posem la persona al centre del sistema i fem que les institucions i els departaments s'adaptin als serveis a les seves necessitats amb tota la seva complexitat i no a l'inrevés. I segon, deixant d'entendre la persona com algú que només té una necessitat de salut o només una necessitat social.
Es preveu que d'aquí a 6 mesos, com a màxim, s'aprovin els estatuts de l'agència i el nou organisme comenci a funcionar d'aquí un any.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Titular també de la jornada, la Fiscalia demana 24 anys de presó per José Luis Ábalos per haver cobrat comissions en la compra de mascaretes. Anticorrupció li atribueix 6 delictes relacionats amb aquestes compres.
La petició l'ha fet el cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, en les conclusions provisionals que aquest dimecres ha presentat al Tribunal Suprem. Luzón també demana 19 anys i mig de presó per a Koldo García i 7 anys per al presumpte comissionista de la trama, Víctor de Aldama, el qual també li reclama 3,7 milions d'euros de multa.
I Santos Cerdán en llibertat després que el jutge hagi vist reduït el risc de destrucció de proves. El Tribunal Suprem n'ha decretat la llibertat provisional aquest matí.
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha sortit de la presó poc després de les 7 de la tarda d'aquest dimecres, després de 5 mesos d'estar empresonat preventivament perquè el jutge considera que ja no hi ha risc que pugui destruir proves del cas Koldo pel qual l'estan investigant. La decisió l'ha presa el jutge Leopoldo Puente del Tribunal Suprem, que ha decretat la seva posada en llibertat en considerar que aquest risc, que va ser el motiu pel qual el va enviar a la presó, ha quedat seriosament mitigat.
I en sortir, Santos Cerdán ha dit que confia en Simposi i ha negat els informes de la UCO.
Lo primero que quiero decir que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días, no se preocupen, que lo haré con...
Justament aquest cas ha estat el gran protagonista de la nova sessió de control al govern espanyol que s'ha fet al Congrés. Allà el PP ha carregat amb duresa contra el PSOE i Pedro Sánchez pels casos de presumpta corrupció que l'afecten. De la seva banda, el president ha denunciat la resposta zero dels populars contra aquesta pràctica. Jordi Casino.
En un nou i tens cara a cara, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que la seu central del PSOE a Madrid és una claveguera que Pedro Sánchez ha portat a la Moncloa i que la seva moció de censura contra Mariano Rajoy no va ser contra la corrupció, sinó per la corrupció dels seus. En la seva rèplica, el president ha insistit que tant el seu partit com el seu executiu han actuat sempre amb tolerància zero contra la corrupció i no amb zero respostes, que és el que sempre fan els populars.
La cloaca és Ferraz i usted la ha llevado a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla.
Tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería.
De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha tornat a denunciar els incompliments del govern de Pedro Sánchez amb el seu partit i l'ha acusat de maltractar Catalunya amb els objectius de dèficit més centralistes dels darrers anys. Al seu torn, el president espanyol ha destacat un cop més que gràcies a la llei d'amnistia, Catalunya estarà molt millor que fa 7 anys.
En aquest escenari, un nou CIS situa el PSOE 10 punts per davant del PP, Vox creix i, per contra, Sumar i Podem baixen.
El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del novembre situa el PSOE amb el 32% dels sufragis, a 10 punts el PP, que rebria el 22% dels vots. En tercer lloc hi ha Vox, amb gairebé el 19%, i a molta distància Sumar, amb el 7%, i Podem, amb el 4%. Esquerra obtindria el 2,2% dels sufragis, el doble que Junts, amb un 1,1%.
A casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat avenços per garantir l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya. Ha estat al Parlament en una resposta a Junts que li ha reclamat la publicació de les balances fiscals i que comparegui a la cambra per detallar quin model de finançament proposa. Mont Carvajal.
La nova presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, s'ha estrenat reclamant a Illa la publicació de les balances fiscals i quin model de finançament vol.
Però les dades parlen per elles mateixes i la realitat és tossuda. Dels 22.000 milions d'euros que marxen a Madrid i no tornen, amb aquesta proposta de la vicepresidenta Montero, en retornen a Catalunya zero. I per tant, per això avui li demanem aquí la compareixença en seu parlamentària perquè presente d'una vegada per totes el seu model de finançament.
El president Salvador Illa ha presumit d'haver millorat el finançament i ha anunciat que aviat es podrà garantir que el govern espanyol executa totes les inversions previstes.
Properament hi haurà avançaments tangibles per poder garantir que l'execució de les inversions a Catalunya es compleix íntegrament. Properament, i estem treballant en aquesta direcció. En matèria de finançament estem més a prop que ahir i només una mica més lluny que demà per resoldre un problema que vostès durant molts anys el govern han sigut incapaços de resoldre.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha afegit que presentaran les balances fiscals amb la llei de pressupostos previst per a començaments de l'any vinent.
I a Barcelona, el pressupost 2026 ha passat el darrer tràmit fins la possible aprovació demà al ple amb la incògnita del vot dels de Barcelona en Comú.
Els comuns no resoldran fins al plenari d'aquest divendres si fan suport o no els comptes de Collboni per a l'any vinent, mentre intenten arrencar més temps per a la negociació amb el PSC. A la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquesta tarda, el pressupost ha obtingut més vots en contra de Junts, el PP i Vox, que a favor, PSC i Esquerra. Barcelona en Comú, com dèiem, ha fet una reserva de vot fins al plenari de demà.
Un terç dels joves espanyols ha patit violència sexual a la infantesa. Són dades de la Fundació Vicky Bernadet, de les quals també destaca que un de cada quatre nois i noies ha patit violència física i gairebé la meitat n'ha sofert de psicològica.
Demà es commemora el Dia de la Prevenció dels Abusos Sexuals Infantils i amb aquest motiu la Fundació Vicky Bernadet ha llançat la campanya Un Minut de No Silenci, que reclama una resposta urgent davant la magnitud de la violència contra la infància i l'adolescència.
Com a mínim una vintena de persones s'han infectat del virus de la sida en els darrers 5 anys a Catalunya mentre esperaven la pastilla preventiva. Ho denuncia l'organització Barcelona Checkpoint, que assenyala que la llista d'espera arriba a 2 anys i mig. L'entitat reclama a la Generalitat més recursos per desbloquejar el col·lapse. Esther Minguell.
Més de 4.000 persones estan a la llista d'espera de tractament preventiu del VIH en aquest centre especialitzat en la detecció de la sida. És referent en la distribució d'aquesta medicació i no poden atendre les 200 sol·licituds pacients que reben cada mes. El director de Barcelona Checkpoint, Ferran Pujol, denuncia aquest estancament i exigeix al Departament de Salut que garanteixi un accés real i equitatiu a la pastilla.
Ni tan sols es pot divulgar que tenim, després de 40 anys de pandèmia de la sida, tenim una eina que ens pot permetre arribar a 2030, com ja s'ha anomenat, amb la feina feta, i això vol dir arribar amb una disminució de casos tan important com per poder concloure que no, ja no és el VIH una amenaça de salut pública. A més, això són objectius de Nucida que tots ens hem compromès a arribar i que, per descomptat, ni a Catalunya ni a Espanya no es compliran.
L'entitat calcula que en els propers mesos podrien infectar-se una dotzena més de persones de la llista d'espera i adverteixen que no poden fer campanyes per arribar a més perfils vulnerables per impossibilitat de facilitar-los el tractament.
I a Badalona, a aquesta hora, en marxa la manifestació convocada per entitats contra el genocidi a Gaza per protestar contra el partit que avui ha d'afrontar el Joventut amb l'equip de bàsquet israelià Hapoel, corresponent a la Champions. Anem doncs cap allà per saber què està passant en aquesta protesta a Radio Ciutat de Badalona. Dani Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la manifestació aquí a la plaça de Josep Tarradellas continua en marxa i cada cop venen més persones. Actualment, totes les persones que s'estan manifestant es troben aquí davant de la porta principal del pavelló i és que tots els accessos estan tancats. Des de la plataforma demanen un trencament total de les relacions amb Israel i també que tots els equips israelians siguin expulsats d'aquestes competicions esportives.
Aquí hi ha moltíssima gent que són socis, són membres de la peña, ¿ya? Pero no podemos tolerar de que con este partido, ¿ya? Se lave la cara del genocidio, se lave la cara del Estado de Israel. Es simplemente es lavarle las manos y esto no puede ser.
Sembla, doncs, que hem perdut la connexió amb Badalona. En tot cas, en qualsevol cas, Dani Moreno, moltíssimes gràcies des de Ràdio Ciutat de Badalona per aquesta última hora d'aquesta manifestació en contra de l'enfrontament o el partit que s'ha de jugar contra entre el Joventut i el Hapoel, l'equip israelià. Més qüestions. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest matí tres nuclis d'assentaments situats al costat de les obres de la Sagrera, un dels quals ahir es va incendiar. En total ha desallotjat 30 adults i 4 menors.
Segons el tinent d'Alcaldia de Seguretat i Convivència, Albert Batlle, es tracta d'una actuació necessària per garantir la seguretat de les persones que hi habiten a causa del mal estat de les instal·lacions.
L'actuació ve motivada per criteris de protecció civil i de seguretat. Els informes tècnics dels bombers de Barcelona conclouen que existeix un risc molt greu per les persones que viuen, tant per la possibilitat de nous incendis com per les connexions elèctriques irregulars i la proximitat a la infraestructura viària.
El consistori oferirà una alternativa d'habitatge a les famílies vulnerables.
Més qüestions. El ple del Parlament ha aprovat aquesta tarda els decrets de suport al sector agrari i forestal i el de comunitats energètiques.
El primer va despertar el malestar entre els propietaris dels boscos perquè consideren que la normativa els fa responsables únics de l'aplicació dels plans de prevenció contra els principis de la col·laboració público-privada.
Un punt que el conseller ha intentat resoldre aquesta tarda, Marc Dalmau.
A més d'agilitzar el pagament dels ajuts directes a les explotacions ramaderes i agrícoles afectades per sequera i incendis, també preveu la declaració d'interès general les actuacions de prevenció d'incendis i la neteja de masses forestals o la recuperació de camins i recs. En el camp econòmic es contempla l'exempció de taxes sanitàries en bestiar afectat per malalties de declaració oficial i concedeix beneficis fiscals molt elevats per facilitar el relleu generacional, com explica el conseller d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Sobre relleu generacional, com saben, hi havia aquest compromís de reduir el 95% l'impost de successions i donacions, 99% per joves, molt important, i bonificació del 95% de l'impost de transmissions patrimonials, 99% per joves.
Aquest decret de suport al sector primari es tramitarà ara com a projecte de llei a petició de tots els grups parlamentaris. Pel que fa al decret sobre el subministrament a Catalunya, la seva aprovació i posada en marxa suposa un canvi d'enfocament cap a un model energètic que, entre d'altres, obliga les distribuïdores a ser transparents en l'accés i la connexió, que ha de facilitar i accelerar la creació de comunitats energètiques i d'autoconsum i promou la instal·lació de sistemes d'emmagatzematge amb bateries per garantir l'estabilitat a la xarxa elèctrica.
Doncs a Tivenys aquests dies s'hi fa l'actuació de neteja forestal i prevenció d'incendis més importants que s'hi ha fet fins ara.
La coordina el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, que confia que altres municipis ho sol·licitin ara que poden vehicular aquestes accions amb ajuts de gestió forestal de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat.
21 Ràdio, Cinta Bonet.
Ambiciosa actuació de neteja forestal a Tivenys. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre coordina l'actuació de neteja forestal i prevenció d'incendis més important que ha fet fins ara. En aquest municipi del Baix Ebre es desbrossa i s'obren franges auxiliars de trànsit en 5 camins, en una longitud de 9,5 quilòmetres i una superfície d'actuació de 6,5 hectàrees. Una actuació que ha requerit el contacte amb més de 100 propietaris. Eladi Galve és alcalde de Tivenys.
Un agraïment molt gran a tots els veïns que han sigut la gran majoria que han apostat per este projecte, que han accedit a poder autoritzar que estem avui aquí, que siguem avui d'alguna manera també pioners en este projecte que és històric al nostre poble.
Aquestes feines garanteixen la seguretat dels equips d'extinció en cas d'incendi i també dels pagesos que fan ús d'aquestes infraestructures agràries per treballar.
És bàsic que els equips de seguretat que se l'estan jugant per nosaltres doncs puguen entrar en seguretat.
El COPATE confia que altres municipis ho sol·liciten, ara que poden vehicular aquestes accions amb ajuts de gestió forestal de l'ens provincial i de la Generalitat.
També en territori neix l'Associació de Mancomunitats de Catalunya per aconseguir un accés just als recursos públics. La declaració l'han signat a Solsona. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès ha estat l'anfitriona d'aquesta trobada, que uneix mancomunitats d'indrets com Osona, l'Empordà, l'Ebre i Camprodon, i que gestionen serveis essencials tan diversos com el control dels mosquits, l'eficiència energètica o el desenvolupament econòmic. Recorden que les mancomunitats són ens locals i que les convocatòries de la Generalitat contínuament els discriminen a l'hora de repartir recursos econòmics públics. Actuar amb una sola veu davant les administracions públiques, impulsar reivindicacions compartides i coordinar serveis són els principals objectius d'aquesta unió. Daniel Rovira, president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès.
Mancomunar és sinònim de treball eficient, gestió compartida i participativa i, sobretot, complement, d'on desgraciadament no arriben les petites administracions per falta de recursos i, desgraciadament, les grans per falta de coneixement.
Una cinquantena d'ens ja han manifestat la seva voluntat d'adherir-s'hi.
I el sector de l'oli és optimista pel que fa a la campanya d'aquest any. La producció puja, malgrat que els preus encara no han baixat. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
La campanya de l'oli arriba al seu equador i ho fa per les dues cooperatives de la Selva del Camp amb bones sensacions. Coselva i la Vallanera preveuen una molt bona anyada després de tres temporades nefastes, marcades principalment per la sequera i la conseqüent davallada de la producció. Enguany, la quantitat de l'oli és notablement superior. El preu, tot i que encara elevat, es manté estable i la qualitat frega l'excel·lència gràcies a les condicions meteorològiques favorables. Escoltem a Francesc Sabater, cap de producció de la cooperativa Coselva.
Estem tinguent unes olives d'una qualitat excepcional. Estem traient un molt bon rendiment, a diferència de l'any passat i fa dos. Un oli de molta qualitat, amb molts aromes, amb molts polifenols. Bueno, també cal dir que s'extreu amb el sistema d'extracció al buit, el booster. Això és un punt diferencial en els olis que trobem per aquí a la zona.
Mentre que Coselva estima entrar més de 2 tones d'olives durant aquesta campanya, la Vallanera triplicaria la seva producció, unes xifres motivades en gran part per la recent fusió amb la cooperativa veïna del Muster.
I en cultura, el Museu del Cinema de Girona reivindica en una exposició el paper i les actuacions memorables dels actors secundaris. Girona FM, Pau Villafañe.
Sota el títol, en segon pla, actrius i actors secundaris a la història del cinema, la mostra vol donar importància a tots aquells intèrprets que, sense ocupar el centre de l'escena, aporten solidesa i profunditat a les històries. Jordi Pons és el director del Museu del Cinema de Girona.
Secundaris és una exposició que reivindica el paper dels secundaris, que reivindica la feina dels secundaris, que vol descobrir quins eren aquests secundaris i com ha evolucionat aquesta feina d'actor i actriu de secundari al llarg de la història del cinema, sobretot del segle XX.
Una exposició realitzada gràcies a la col·lecció de Vicenç Arroyo que es podrà veure fins al 24 de maig de 2026.
Notícies en xarxa. Esports.
Hem de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça ha fet oficial la tornada al Camp Nou també a la Champions. Es tracta del partit del proper 9 de desembre contra l'Eintracht de Frankfurt, pel que la UEFA ja hi ha donat el vistiplau. Aquesta decisió arriba després d'obtenir la llicència de primera ocupació de la fase 1B amb 45.000 espectadors. Pel que fa al futbol de casa nostra, aquest dimecres es disputa una gran part de la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya, que juga partit únic des de les 7 per a l'Ada Olot, des de 7:45 Mollerussa, Lleida i Vic Sant Andreu, a les 8 començarà el Camp Juli Urreus i el Ripollet Sabadell i a 8:45 el Cardona Terrassa. En bàsquet, el Baxi Manresa visita avui la pista del Venècia a les 8 del vespre, on podria debutar Pierre Oriola amb l'objectiu de tornar a sumar una victòria a l'Eurocup. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
Diego Campo podria fer debutar el nou fitxatge a Pierre Oriola, tot i que haurà de descartar 12 jugadors dels 14 que té disponibles. Els manresans arriben immersos en un grup molt igualat, amb 5 equips empatats a 3 victòries i 4 derrotes. Així doncs, el Manresa buscarà donar continuïtat a la bona línia mostrada el cap de setmana amb la victòria davant del Lleida. Carlos Flores és tècnic assistent del Baxi Manresa.
Doncs bé, crec que el millor del partit de l'altre dia contra el Lleida és que l'equip va fer un pas endavant molt clarament a la segona part, i sobretot crec que aquest pas endavant ve recolzat molt per l'afició.
Pel que fa al rival, el conjunt entrenat per Neven Sapija també té 3 triomfs, igual que el Manresa, però ha guanyat 2 de les últimes 3 jornades europees. El pivot Chris Horton és la referència interior, però els seus jugadors exteriors són la principal amenaça. El partit es jugarà a les 8 del vespre.
I aquest vespre, també a 8:45, també juga el Joventut Javier Colón de l'Euro de la Champions, volíem dir, on la penya busca el bitllet directe per al top 16 de la competició. En handbol, el Barça visita a 8:45 la pista del PSG en la 8ª jornada de la Champions. Els de Carlos Ortega, segons el grup Real Magdeburg, tenen 12 punts i 4 de marge sobre el tercer. Dani Fernández explicava com arriba el rival.
Jo vaig a l'equip B, crec que, com dius, portem una primera volta pràcticament perfecta. Amb títols també, han donat molt aire a la plantilla, molta confiança en nosaltres mateixos. Ara mateix no canviaria res de com estem, arribem en un moment perfecte i tant de bo segueixi així molt de temps.
I en waterpolo, duel de la 4ª jornada de la Champions League, a 8:45 s'enfrontaran l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Jordi Cervantes, als esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Podríem viure amb tant d'amor en una casa que li toqui el sol. Junts, fer-nos grans i créixer forts. Però la música no em treu del pou i no hi ha res que sàpiga fer millor. Sé que voldries que tingués un sou, però no sé fer cançons per la ràdio. Proves i proves, però mai te'n sortiràs, perquè aquest és el teu lloc. Així estaves programat. Yeah. Així estava programat, ja t'ho havia avisat. Així que vine al meu costat, baixarem del terrat, tocant
de peus a terra es veuen coses increïbles, pollets volaven caient en picat, no sigues picat. La indústria musical és un desastre, l'hem convertit en un corral de xapastres, sí, massa llastre, estic desubicat. Artistes en oferta avui al supermercat, vaya supermercat, quants gatets hauran sacrificat, quants autotunes hauran explotat massa aviat. Jo tinc la teoria de que tothom ho sap, però ningú es vol arriscar a dir la veritat. És la cultura del que fica cullerada, però si la cullerada és massa salada, estàs cancel·lada, dominada per una gran corporació que et dirà com has de vendre la teva nova cançó. Ho farà el que es creu professional de l'escena, quan és l'escena qui se'n riu d'en vell a la seva esquena. No passis pena, hi ha molt desmanegat al micro, farem verbena mentre crema tot el xiringuito. Rap hardcore, més fonso amb el barco, tu vols plorar amb un Lambo, m'enric entre el cartro, és la solució, abans que viure tot aquest numeret, no? Raperos i raperes que fumen pitis.
Ràdio Les Cames.